Esteu a punt del matí, avui acompanyant de la Sara González. Què us passa? La Sara González, l'Antonio Baños, el Carlos Fernández i l'Alejandro López.
Estan revolucionats.
Sí, no, últimament dic les coses amb, que sembla que estigui emprenyat.
Sí, sí.
I això, carinyo, oi que sí? Dic,
Ui,
no, perquè si m'estàs escoltant.
Perdona, no es pot, no es pot viure amb una persona que està tot el dia així, eh?
Que... A tota d'interfono.
No queremos sí. Correo, no queremos.
I no, estic bé, vull dir, estic vale. Content a la vida.
A veure, deixa'm anar per Galícia, on hi tenim l'Arnau Mañé. Hola, Arnau, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Hola, Adrià Santasusagna, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què estaves fent, Adrià? Bueno, què estaves fent? Què t'ha passat?
Anat a dormir tard.
Què ha sigut aquest pollastre?
Coses de la veu.
Eh?
Coses de la veu.
Sí.
Coses de Galícia. Que
sí,
anem.
Coses de la nècora.
La és que sí, està molt bé, Galícia.
Sí, aquí tothom diu les mariscades que us esteu fotent sí. I tot això, i arribem a quarts de 12 o d'una de l'hotel demanant, si us plau, que ens guardin alguna cosa de sopar, un sàndwich, exacte, un sàndwich. I de marís poc. A més que sóc al·lèrgic jo personalment a marís.
Ostres, això és una mala jugada.
Si se t'ha vist, Adrià, hi ha gent que t'ha vist. Bueno, escolta, com tenim les coses? Esteu junts? Esteu els dos a Santiago o no?
Estem al mateix hotel, a la mateixa ciutat, però a diferents habitacions, i llavors estem entrant per separat.
S'espero. Sobre el que ve per davant, des del vostre punt de vista, amb el que us ha anat arribant i el que heu anat notant els últims dies de campanya, Arnau, hi ha realment la impressió que les coses estan tan a prop com perquè hi pugui haver-hi un salt de govern?
A veure, hi ha un rum-rum que sí que fa pensar que hi podria haver un canvi. El que passa és que la sensació que tenim, com a mínim jo, és que a les dues bandes, als dos blocs, els ha anat bé que s'alimentés aquest relat. Per què? Perquè d'entrada al PP ja li va bé que es vagi dient que no tenen la majoria assegurada perquè els seus potencials votants s'activaran més de cara a demà, i a l'esquerra, el BNG i els socialistes en particular, ja els hi va bé dir que estan a tocar d'aquesta majoria absoluta, a tocar de poder sumar i, per tant, canviar el govern de la Junta perquè tots els seus potencials votants també es mobilitzin i diguin ei, que això està a tocar. Per tant, la sensació una mica és que potser tot està igual o una mica similar, però que als dos costats els hi va bé el relat aquest de hi haurà canvi.
És que els que hem vist moltes ja, i vosaltres també, moltes eleccions, sol ser un fenomen que a l'última setmana es diu està tot molt més igualat del que semblava, no? Perquè efectivament, potser les enquestes ho diuen, però efectivament també tots els partits els interessa que la cosa estigui igualada, perquè si mobilitzes tant l'electorat dient compte que igual ens foten el govern, com els que diuen ho tenim a prop, vull dir que llavors hi ha una mena de convergència cap a una sèrie d'enquestes que ho igualen tot una mica. Digues, perdona un moment, Arnau, digues.
No, i que de fet ahir parlàvem amb responsables del Partit Popular, sí que evidentment et poden enganyar, això vagi per davant, però...
No sé per què dius això.
Parlàvem amb
és gente seria.
Qualsevol cap de premsa de qualsevol partit.
Com tots els partits, evidentment. Gent de la direcció del Partit Popular, com gent de qualsevol altra direcció de qualsevol partit. Ens deien en aquest cas, des del PP, que ells mouen unes enquestes...
Cap aportació.
Prou, que estàs interrompent l'Arnau. Un moment.
Cap aportació.
Un moment. Ordes. Calles.
Ordes.
Per favor. Digues.
El que anomenem els trackings interns, sí. Ells ara els situen entre els 38, 39, 40, fins i tot diputats en algun cas. Què passa? Insistim, des del PP i des de qualsevol altre partit ens poden enganyar, però sí que coincideixen, parlis amb un o parlis amb els altres, que totes les dades que han tingut han estat estables des del principi de la campanya, fins i tot amb les relliscades constants del Partit Popular aquests últims dies. De fet, ens admetien, gent important dins del PP, que estan convençuts que la primera setmana va ser un error atacar constantment l'independentisme a Catalunya, el missatge aquest de política estatal. Si ens hi fixem els últims dies, han deixat de parlar directament d'amnistia i indults, pràcticament deixar de parlar d'amnistia i indults, i s'han centrat molt més, fins i tot Feijó, a parlar de Galícia.
Però tot i ahir va haver-hi algun, i ens ho deies també la crònica, sí. El tancament de campanya i a referència al català i les escoles i tot,
sí.
No?
Sí, de fet, en els últims dies s'ha deixat de criticar, diguem-ne, obertament a Pedro Sánchez i l'independentisme i la política madrilenya, per entendre'ns, i el que s'ha fet és carregar contra el BNG, perquè al final no deixa de ser el rival a batre, ja ho diré bé. Què passa? Que en aquest atac al BNG, per ells, el nacionalisme, hi posen al mateix sac l'independentisme, els catalans, els bascos, i què fan? Per exemple, ahir a la nit criticaven la immersió lingüística, criticaven el català a les aules de Catalunya. Deien que ells parlen d'aquest bilingüisme cordial que, segons ells, a Galícia ha funcionat i que s'hauria d'implementar la resta de l'Estat, especialment, deia Feijó, Catalunya i País Basc.
És el clàssic utilitzar la mà d'un altre per clavar-li una cleca a un, no? O sigui, agafes la mà de l'independentisme i li fas una cleca al BNG, no? Adrià, tu vas ser-hi al final de campanya també, en aquest cas dels partits de les esquerres, què vas veure?
Doncs mira, jo enllaçant amb el que deia l'Arnau, jo fins ahir a la tarda jo veia totalment impossible que el PP perdés la majoria absoluta. Però totalment impossible. Després del que vaig veure ahir al vespre, sobretot al míting del BNG, començo a tenir la sensació que potser sí que hi ha joc demà a la tarda. Bàsicament, perquè segons una idea, el PSOE i el BNG tancaven a 500 metres un de l'altre, el míting del PSOE era un pavelló que potser hi havien unes 1.200 persones, és a dir, un míting gran dels que estem acostumats avui dia, perquè els partits no tenen una capacitat de mobilització, o almenys a Catalunya ho estem veient en totes les últimes eleccions, i mira que n'hi ha hagut moltes, no aconsegueixen fer aquells palaus Sant Jordi grans que feien a vegades doncs, els partits grossos com aleshores Convergència i Unió, o quan Junts pel Sí van fer aquella gran campanya que van omplir Maria Cristina. Aquests tipus de mítings han quedat a una altra part de la història, diguéssim. Ja no es veuen, ara es fan mítings de 300-400 persones, i el central o el de final, doncs aquestes 1.200 persones que són les que va fer Pedro Sánchez ahir al PSOE. En canvi, el BNG, que va omplir el Fontes d'Ossar, que és el pavelló més gran i més famós d'aquí de Santiago de Compostela, potser hi havia entre 3.000 i 4.000 persones. Vull dir, jo feia molt temps que no veia un míting tan ple i amb tantes persones tan polititzades. I això em va fer pensar, per una banda, la capacitat de mobilització que té el BNG, perquè de fet en els últims mesos ha aconseguit aglutinar moltes persones i moltes ideologies polítiques al seu entorn, per una banda, perquè és l'única força, diguéssim, que no té una corresponsalia a Madrid, per dir-ho d'alguna manera, no depèn de cap altre partit. També s'havia barallat durant molt temps amb Josep Manuel Beiras, que era el gran pensador del nacionalisme gallec, que havia trencat amb el BNG, se'n va anar amb Galícia en Comú i a Nova, que va ser el partit que va crear ell mateix, i ara fa pocs mesos va tornar a reconciliar-se amb el BNG. Per tant, és una figura històrica que torna a casa, per dir-ho d'alguna manera, i el que aquí tot apunta que no tirarà enlloc són les confluències Sumar i Podem, que es presenten per separat, que tot fa pensar que ni tan sols entrenant a dins del Parlament gallec. Clar, davant d'aquesta expectativa, veient que el PSOE és la segona força d'esquerres i que els comuns, Sumar, Podem, les expectatives són de ni entrar, el BNG es converteix com el partit aglutinador, no?, del canvi, i Anna Pontón, sí que és veritat que té un lideratge simpàtic per moltes persones, no?, i que l'ha sabut construir durant tots aquests anys. No és una persona nova, encara que molta gent la conegui ara. S'ha presentat durant moltes eleccions. I després de la capacitat de mobilització d'ahir, jo crec que hi ha la possibilitat. Ha, és a dir, hi haurà joc, hi ha partit.
Sobre això, només una pregunta més, Adrià, del tema del míting d'ahir, que deies que hi havia tanta gent. Ajuda'm amb els perfils, o sigui, el que vas veure, perquè he vist alguna fotografia i he vist molta gent jove. És això?
És totalment això. És a dir, hi havia moltíssima gent jove, molt polititzada. Jo crec que la mitjana d'edat hauria d'estar entre els 35-40 anys.
Déu-n'hi-do,
però hi havia gent de 18 a 25, moltíssima també, i també hi havia gent gran. Però la majoria de gent, el perfil, era això, entre els 30-35 anys, és a dir, les noves generacions que van pujant i que van creixent, que estan polititzades i que es polititzen cap a la banda del nacionalisme gallec. Normalment, en aquest aquests meetings, i l'Arnau segurament des de la banda del PP ho podrà confirmar, o jo mateix, als meetings que he anat del PSOE aquí a Galícia, la mitjana d'edat era molt més gran, ja se situava als 55 anys, tirant a 60, per dir d'alguna manera.
De fet, el perfil del Partit Popular és completament al revés, és en general gent gran, evidentment també hi ha gent més jove, però com a mínim aquí a Galícia el perfil de la gent que deies als meetings, en aquest cas de Feijóo i Rueda, però també de qualsevol candidat, era gent més aviat gran, sí, sí.
No, jo volia preguntar sobre la figura d'Anna Pontón, que clar, sí que és nova per nosaltres, tot i que porta molts anys de diputada.
Feijóo, perdona, Manya, Feijóo sí. sempre cada meeting recorda que Anna Pontón era a la Junta abans que ell, sí, durant sí. i després.
Ha vingut molt a Catalunya, sí, sí, també, no, perquè l'han portat molt a fer meetings.
La pregunta és quina mena de... Has dit lideratge simpàtic, però quina mena de temes, quina mena de to, quina mena de relació amb Sumar i amb Podemos establert, qui és, o sigui, com és ella, perquè crec que és el fenomen una mica... En què lloc s'enamoró de ti, seria com és ella. I...
Bueno, aquí hi ha diferents coses, és a dir, Anna Pontón no amaga que al final és la líder del bloc nacionalista, però jo en els mítings que he anat d'ella, per exemple, no l'he sentit parlar d'independència, tot i que molts dels votants són independentistes, de gallecs, diguéssim. Ella no n'ha parlat, no ha estat un tema que hagi estat un tema de campanya pel BNG. Per tant, ha intentat fer com de casa gran del galleguisme, per dir-ho d'alguna manera.
La veritat, no?
Quins temps!
No ens en sortirem, ai, d'això.
Quins la base, temps!
La casa gran del catalanisme.
El bucle. Oh.
La casa... Sí, sí. I això s'ha centrat molt en temes socials, atacar molt el Partit Popular i anar arrossegant tota la part dels comuns, Sumar, etc, que no, segurament no entraran al Parlament gallec, i també pot rascar molt del Partit Socialista. De fet, en aquests 500 metres d'ahir que hi havia entre el míting del PSOE i el míting del BNG, jo vaig veure alguna persona, no moltes, però alguna, que va anar d'un míting a l'altre. És a dir, que hi ha un vot frontera també entre el BNG i el PSOE.
Està bé. Abans que preguntis, Sara, he de dir una cosa. És que vaig veure una foto ahir d'un senyor que ens estimem molt, que es diu Anxo Lujilde. Molt content, perquè havia rebut l'alta. I he pensat, escolta, per què no el truquem aquest matí? Res, 5 minutets, per veure que... Home. 10 i 12, i la resta que també el coneixeu bé, tant l'Arnau com l'Adrià, vaig 2 minuts a la publicitat a veure si puc saludar l'Anxo. Un moment.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
A The Rustic Bakery tenim el que cal per fer un gran pa. Temps. Perquè deixem fermentar la nostra massa mare durant 14 hores. Només així et podem oferir el millor. The Rustic Bakery. Amb temps, tot és més bo.
Vosaltres, que saliveu quan oloreu la paraula formatge, teniu una cita el 2 i 3 de març a la Devesa de Girona, al Fòrum del Formatge Artesà i Català organitzat per Acrefa, on podreu tastar els excel·lents formatges artesans de Catalunya. Més informació a fòrumdelformatge.cat, amb el patrocini de l'Aman, Productes Gourmet i Gosby.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
El 9 de maig de 2018 es va celebrar per primera vegada el Dia Mundial dels Mitjons Perduts. I a fi, si fins i tot els mitjons perduts tenen un dia propi, no te'n mereixes un, tu també? Amb Mi Dia de l'Once, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia, per un euro, guanya fins a 3.000 euros. Mi Dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'Once, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Amb Xinxin de Flelu, emporta't unes segones ulleres amb vidres progressius per tan sols un euro més. I a més, pots pagar fins en dos anys sense interessos ni comissions. Les teves segones ulleres progressives per tan sols un euro més. No t'ho perdis. Consulta les condicions.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
A veure... No. Tampoc. Ah, això sí. Al Japó, Nova York o al Perú. Tria i emporta't fins a 500 euros de descompte en grans viatges. Descobreix el que té Bahia de vacances amb Nautalia Viatges.
RAC1 presenta Dia Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Museu Casteller de Catalunya a Valls. El diumenge 18 de febrer des de les 10 del matí, el Dia Lliure visita el quilòmetre zero del món casteller. Un matí de tradició, emocions i Dia Lliure a la Costa Daurada Interior.
Viatjarem al cor del fet casteller, una ciutat que reivindica també en el terreny gastronòmic i artístic.
Amb la presència de la nova generació d'artistes ballencs d'èxit. Figa Flowers i Mariona Escoda. El diumenge 18 de febrer, des de les 10 del matí, veniu a veure el Dia Lliure amb Xavi Bundó des del Museu Casteller de Catalunya a Valls.
El primer que arriba, el primer que seu.
RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Valls i la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració de Port Tarragona. Dia Lliure. Amb Xavi Bundó.
Un minut per damunt d'un quart d'onze del matí, acompanyats de la Sara González, de l'Antonio Baños, del Carles Fernández, de l'Alejandro López Fonta, de l'Arnau Mañé, també del cap de política Adrià Santasusagna, i em sembla que... Sí? Sí? Sí o no? Àngelo Gilde, bons dies.
Bon dia, Galícia.
Escolta, ens hem ubicat
bon
malament,
dies,
eh?
Catalunya.
Això en principi s'emet només aquí, eh? Bueno, per internet ja s'emet a tot arreu. Com estàs, Àngelo?
Feliu.
Feliu?
Molt feliu.
Feliç.
Feliu.
Feliç. Feliç, ah. Feliç. Sí,
sí. Mira, por eso no puedo hablar en catalán, porque le hablo fatal. Sí,
doncs parla en castellà, sí, home, sí.
Está genial. Aparte me supone un esfuerzo psíquico sí, tremendo. Sí, sí. Oye, mira, Sara, ¿me confirmas que Bundó está en la diagonal, no? Que no es un holograma ni es un doble.
Sí, home, clar.
Sí, sí, sí. El podem tocar.
Bueno, pues entonces
no
me quedo
gaire, tranquilo, tampoc.
Y me quedo con esto y la cuña que la vas a estar en Vals.
Ui, espera, que s'ha mig tallat, Àngelo. Torna-m'ho a dir això, que no he entès.
No, que con lo que dices ara
sí.
Y con la cuña de que mañana vas a estar en Vals, me quedo muy tranquilo.
A Vals, efectivamente.
Porque mira, son las primeras elecciones en Galicia de verdad, o sea, elecciones en el sentido que está el poder en juego, en 15 años. Fuiste tú allí y se acabó todo, tío, en el 2009.
És veritat, eh? Nosaltres ens vam conèixer amb l'Àngelo i en principi s'hi anava a veure si es reeditava el govern socialista amb el BNG i se'n va anar a l'aigua aquell govern. És veritat.
Sí, sí, i fueron las únicas elecciones gallegas a las que fuiste.
Sí, 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 sí. És així, quan va canviar el riu de direcció, diguem-ne. Escolta, Àngelo...
Oye,
digues, digues.
No, que para mí lo que más... He seguido la campaña así de una forma... Casi no la he seguido, ¿eh? Pero he llegado a una conclusión muy inquietante. Yo creo que... Y creo que es bastante clave, ¿eh? Yo creo que Feijóo se ha hecho el bloque en Génova, pero él no lo sabe.
¡Apa!
Porque mira, claro, es que, oye, a ver, Feijóo nunca fue un orador extraordinario, ni pero en las campañas era una máquina, no cometía un error. En cambio, desde julio es el gran especialista en sabotear las campañas del Partido Popular.
Es curioso, ¿no? Es curioso eso, es curioso.
Entonces estuve pensando explicaciones... Y oye, igual en Madrid le dio el punto así de la morriña, el no sé, el BNG.
Perquè el BNG sí que és especialista en sabotejar campanyes a l'últim minut, o què?
Ostres, bueno, el BNG i tots els demás són una banda de cenizos hasta que apareció Ana Pontón.
Ja. Bueno, escolta, demà... Demà et vull aquí i et preguntaré un parell de coses sobre Anna Pontón perquè per entendre qui és el personatge, eh? Però ara que estem... Tu que toques molt els números i crec i em consta que tens molta enquesta i tens molt número i calcules no, molt i saps...
Leyendas.
Sí,
leyendas.
Bueno, i... Ai, 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 ai. Si hablaren les parets... Bueno, les províncies, sap quin vot són importants, etc. Anxo, des del teu punt de vista, com a analista, purament numèric, purament matemàtic, a tu et sembla que és a prop que realment aquesta possibilitat que el PP es quedés amb 37 diputats i per tant perdés la majoria absoluta és possible? Hi ha partit o no?
Sí, sí que hi ha, però...
Sí que hi ha partit.
Sí que hay. Sí, però mira, ayer me llamó un amigo mío, consejero, que tengo bastantes amigos en la Junta del PP, no te creas, ¿eh? En Génova sí que lo tengo más complicado. Y entonces, para preguntarme esto, y entonces le dije... es dificilísimo, pero no imposible. Y me dijo, hombre, y para esto llamo al experto. Esto ya lo sabía yo. Y le dije, bueno, pues lo siento por ti, macho, pero... Y entonces luego me esforcé en hacerle algo más avanzado, pero bueno, como experto seguramente estoy sobrevalorado. A ver, Xavi, el simple hecho de que a estas alturas se le atribuyen opciones al BNG, es algo de ciencia ficción, ¿eh? La mayor parte de la base nacionalista auténtica, digamos, los que siguieron votando al BNG en los tiempos de Marea y tal, yo creo que estaban convencidísimos de que iban a morir, no ya sin ver al bloque en la presidencia de la Xunta, sin ni siquiera ver un momento como este. Entonces, a ver, es muy difícil porque el PP no solo es el PP, sino es que además tiene que perder 5 diputados. Uh-huh. Ah, claro, y claro. Además, y luego está la cuestión, bueno, luego está la cuestión de Ourense, que eso necesitaría un programa especial y no...
Y no el tarim.
Y además dijiste... Sí, sí. No, además has dicho que eso no me das 5 minutos, yo necesitaba 500.
No pots, pero bueno, no pots. Ancho.
Bueno, y a ver, tiene que perder 5 diputados.
Piano, amigo Ancho.
El PP tiene que perder 5 diputados. Tiene 42, ¿no? Vale.
Sí, correcto.
En Ourense, si lo pierde... Se lo va a quitar el Jácome, el alcalde que va a pactar con él.
Ah, sí, Jácome, perdoneu, eso... que per la gent que potser no ha seguit en la campanya, Jácome és aquest personatge una mica estrambòtic que ha aparegut... Ranger, no?
Una mica, una mica.
Se viste de Power Ranger. Sí.
I que en principi ara no té cap participació dins del govern, no, ni al govern ni al Parlament gallec, però no. Que s'ha plantejat que potser entra. Les enquestes no li donen, en principi, un diputat, no? Però,
0-1, sempre. 0-1, sempre no? Ronda 0-1 al alguns casos, sí.
Sí. Bueno, yo que nunca veo encuestas secretas, como tú sabes, no tengo ni idea, pero si las viese igual te decía lo contrario.
Val, o sigui, perdona, Anxo, llavors, Ourense, si la perd el PP, aquest diputat, li cauria a Jácome, que és aquest més estrambòtic.
Sí, en caso de perder el PP, yo creo que sí. Sí, vale. Sí. El partido de Jácome se llama Democracia Ourensana.
Correcto.
Hubo algunas encuestas publicadas que daban en que el PP se mantenía y entraba Jácome. Uh-huh. En que eso ya sería tremendo, pero para el PP tremendamente positivo y desastroso para la oposición. Pero bueno, en todo caso, lo de Ourense, como Jácome, en lo que he hecho siempre al final es pactar con el PP... digamos que afectaría a la confortabilidad en el poder, porque claro, gobernar con dependiendo de Jácome, eso es el show total, pero no estaría en juego el poder en sí mismo. Para que el PP pierda el poder, entonces tiene que perder 5 diputados, y la única manera son 2 en A Coruña, 1 en Lugo y 2 en Pontevedra. Porque en Lugo solo hay 14, luego en Coruña hay 25 y en Pontevedra hay 22. Claro, son...
Es una barbaridad,
Perder, sí, es una barbaridad. Pero bueno, la vez que cayó en 2005 perdió 4 de golpe. Y fueron... Entonces, Ourense era intocable. Es que en Ourense, en 1936, no ganó el Frente Popular, ganó la derecha. Uh-huh. O sea, quiero decir... Y en Lugo ganó el centro. Y en Galicia entera, ganó el Frente Popular porque ganó en La Coruña y Pontevedra. Quiero decir que la geografía electoral gallega es de granito.
Per tant, des del teu punt de vista, Anxo, llavors, és possible que hi hagi partit? Sí, difícil o molt difícil ho és. És així, no?
No, hay partido, Bundó. O sea, hay partido porque yo veo que en el PP los que no se creen la droga demoscópica de del comandante Michavilla, o Michavila, no me acuerdo yo cómo se llama, que le sigue diciendo que están fortísimos, que mantienen casi resultado en votos de hace 4 años, aunque en escaños ahora sea más complicado. Los demás tienen muchos nervios, y yo creo que Alfonso Rueda tiene miedo. Y lo que me llega es que Ana Pontón está muy convencida de que lo puede conseguir. Y Ana Pontón siempre fue bastante bastante realista. De todas formas, te tengo que avisar de una cosa, ¿eh?
¿Qué?
Muy importante. Oye, pues que el domingo que viene igual, no, o sea, mañana no, el siguiente...
¿Sí?
Igual me debías... Va, a lo mejor incorporar, no te queda otra que incorporarme a la tertulia, aunque no quieras.
¿Per què? Què passarà el diumenge de l'altra setmana?
No, pues que a lo mejor es la víspera d'un recuento decisivo en el interior.
Oi, 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 no comencem que, així, ja sabes... No comencem així. Hosti, clar, perquè, perdoneu, això, els que vam anar a cobrir aquelles eleccions, ens vam haver d'empapar, perquè, clar, és una comunitat autònoma diferent de tota la resta, Galícia. Té un vot exterior brutal i que, a més, molt dominat, la quinta província, molt dominat per el Partit Popular des de fa molt de temps.
Si fa o no fa, és un 18% del cens total.
És que és una barbaritat.
Sí que és veritat que molt està concentrat. Ah, digues, digues.
No, acaba, no, que ells tesis... un moment, Ancho, acaba Arnau, deies ja...
No, que l'Ancho segur que ho pot explicar millor. El que passa és que aquest vot estranger està molt concentrat a l'Amèrica Llatina i, per exemple, des del PP tenien dubtes de com reaccionaria, perquè allà a l'Amèrica Llatina ara mateix és a ple estiu, per entendre'ns, i el vot podria ser molt menys. Llavors, tots són equilibris que s'han d'anar veient, i que si la cosa va justa demà potser no tindrem un resultat final, com deia ara l'Ancho.
No, hay dos tesis doctorales sobre el voto exterior en el Estado español, de dos personajes, la verdad, tremendos, ¿eh? Uno es Enrique Arnaldo, el del Tribunal Constitucional que metió el PP, que estaba metido en Gürtel y en cosas extrañísimas, uh-huh. Y el otro soy yo. O sea que, bueno, en fin. Y entonces, a ver, siempre que hubo un resultado reñido en Galicia, desde que el voto exterior se recuenta por separado, porque en el 81 se recontaba todavía en las mesas, o sea, del 85 para adelante, siempre hubo que estar pendientes del voto exterior. Es verdad que hasta el punto de que estuviera todo en el aire, eso solo pasó en 2005, uh-huh. Pero en el 89 había un escaño colgando en Ourense... Entre PSOE, BNG y con el PP cerca, y el PP tenía 38. En 1985 el PP estaba a dos de la mayoría absoluta e intentó quedarse a uno, quitándole uno al PSG en Pontevedra. Después, en 2009, Xavi, ¿te acuerdas que cuando fue el cambio el cambio este al que tú contribuiste tanto, creo que Feijo tiene una foto contigo.
No es veritat, no el vaig, no, mira, va ser l'únic líder, em sembla que no vaig poder entrevistar Feijo aquella campanya electoral, però sí.
Com pot ser?
Bueno, pues entonces tiene una foto tuya, sin él.
Val, d'acord.
Un retrato firmado, mira. Sí. En el 2009, él sacó 39 en la noche electoral, y de hecho, en la noche electoral, que le pasó ese tan simpático, que llamó a su padre para decirle en que había ganado las elecciones, y el padre le dijo: pues el Depor también ganó hoy.
qué gran momento.
Y entonces, bueno, la obsesión de Feijóo era tener un colchón. Claro. Porque sabía que y entonces lo consiguió, llegó a 39 y pudo perder uno en Ourense sin que pasase nada.
Sí,
Lugo, que era el otro sitio donde el PSOE no le llegó. Entonces, ahora hay mucho menos voto que antes, porque antes, claro, se robaba. Aquí hubo el voto rogado, pero es que hubo el voto robado.
Directamente,
llegó a haber 105.000 votos llegados del extranjero. Que la gente dice: 105.000 gallegos votaron. Mentira, nunca votaron 105.000 gallegos. Llegaron 105.000 votos, que no tiene nada.
Que es muy diferente.
Sí, ahora parece que no hay, por lo que se ve en las generales, que no hay fraude. Que el resultado se parece más al interior. Lo que ha dicho Andreu de las vacaciones es verdad. Lo que pasa es que el agosto argentino es enero, más bien, ¿no?
Yeah.
Pero el 51-52% del censo gallego se concentra en Brasil, Argentina y Uruguay, porque lo del gallego en la luna es mentira, ¿eh? No sé quién se lo inventó. No, lo del gallego en la luna es que nosotros estamos en todas partes. Pues hay en... hay más países con catalanes que gallegos.
Això sí, això sí. Escolta, Anxo, ho hem de deixar aquí. Demà torno a trucar. M'alegro molt de sentir-te així de bé. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i demà hi tornem.
No, perdona, que tenia mucha hambre de micro, Xavi.
Ja, s'ha notat. Una abraçada, que vagi molt bé.
Un abrazo al Carles, al Mario.
Ah, per cert, una cosa més, Anxo.
Ah, i a Sara,
Sí.
Ara te m'oblides, eh?
A Sara, en 75 abrazos, tantos como diputados ahí en el Parlamento de Galicia.
Una cosa, Anxo, per acabar, perquè quan li hem dit com estàs i em diu Feliu... Sí. En una frase molt bonica, que és feliç, però em diuen per la redacció, potser he fet una mena de barreja, la Molins em diu, entre feliç i Juliu, no? I és l'alegria i la felicitat tot barrejada, Feliu. Podríem incorporar-ho.
És una bonica barreja.
Sí. Anxo, una abraçada, que vagi molt bé.
Una demostració de que Anxo habla la llengua cervantina i déjate de tonteries.
Una abraçada, Anxo.
Que ho fas molt bé.
Adéu, que vagi bé.
Abraços.
Dos quarts d'onze del matí. Manyé i Adrià. Bueno, ja n'hi figura, ja ho sabem.
Un gust sempre
sentir-lo. Voleu afegir alguna cosa més?
No, jo sí que voldria afegir una notícia que coneixíem ahir, que és sorprenent i també crec que és simptomàtica de com funciona a vegades la Junta de Galícia, que és que ahir, justament ahir, a poques hores perquè s'acabés la campanya i a poques hores perquè s'anés a votar aquí a Galícia, la Junta va enviar uns missatges, uns SMS, a milers de treballadors públics, treballadors sanitaris en particular, confirmant-los una millora de salaris que s'havia aprovat fa 10 mesos. És una aprovació que s'havia tirat endavant fa 10 mesos. És veritat que s'aplicarà a partir d'aquesta nòmina, però en comptes d'esperar a que els treballadors sanitaris, en aquest cas, ho veiessin a la nòmina, curiosament o no, es va enviar aquest missatge just ahir.
I ningú ho ha portat a la Junta Electoral?
Ho ha portat sumar. Ho ha portat sumar i ho ha portat a la Junta Electoral.
És de traca.
Sou molt malpensats perquè les nòmines es gestionen el dia 15 de mes.
Clar.
Sí, les nòmines sí, però podrien haver enviat la nòmina sense el missatge.
Sí, una cosa. No,
i a més hi havia un altre anunci també.
Sí, no, hi havia unes ajudes als marisquers que justament es van començar a pagar ahir. Sí.
Correcte.
Que portava unes setmanes aprovades, però es van començar a pagar ahir.
Això són coses, això. Ho han après del Sánchez, eh? Casualitat, això.
I tu pots calcular perfectament quan vols que es paguin aquestes ajudes. Per tant, que siguin en plena campanya, els hi va perfecte.
Això és de primer de governant, eh? Ara tampoc no ens posem...
Però una cosa, no hi ha un...
Que tothom que ha governat...
Carles, no hi ha un límit per inaugurar coses a proximitat.
Totalment. I ara la Junta Electoral li donarà la raó a l'oposició.
Hauria d'haver-hi un límit en augments de costos o d'anuncis d'ajudes, de no sé què. No d'anuncis, de confirmacions d'ajudes.
Però sí, és probable que la Junta Electoral li doni la raó als partits que no estan governant.
Vosaltres que sabeu, si perd el PP la majoria el dilluns a Gènova, que a Gènova havíem de... Què passarà?
El cuchillo largo.
Bueno, dilluns Arnau, no crec que passi res. No crec que passi res dilluns. En tot cas, dimarts sí que hi ha reunió del comitè de direcció. No sé si començaran a tremolar algunes cadires. Jo, sincerament, si m'ho pregunteu, no crec que hi hagi cap gran crisi dins el Partit Popular.
I en europees.
Ara. També és difícil de preveure tot això.
Bueno, també s'haurà d'esperar diumenge que arribin a les saques de vots.
Exacte.
Sí. De vots.
Sí, però fixeu-vos, com es veu des de vosaltres que esteu allà. O sigui, de nou Sánchez fa de ser perdedor i a Galícia de ser molt perdedor, sí, perquè aspira a ser tercer i tercer, diguem, molt tercer.
Tercer, sí, que és últim, també.
Sí, exacte. Bé, potser n'hi ha algun, el Power Ranger. Potser el Power Ranger en treu un, no? I potser Suma en treu un, però val, d'acord, t'ho compro. De ser l'últim, la gran virtut.
Ah, sí.
I ho converteix en la gran virtut i ho converteix en ser guanyador.
Saben
I converteix en ser guanyador, pegada, que l'adversària sigui presidenta. Sí. I, per tant, converteix en perdedor a qui guanyarà les eleccions d'una manera absolutament clara.
Però perquè serà clau, perquè també, seria clau per governar.
No, i perquè també s'ha de fer una altra lectura. L'adversària que pot guanyar a Galícia és la seva aliada en la majoria que li va permetre la investidura, no? Jo crec que una de les coses més interessants...
Va reforçant que la seva opció i la seva tal és la guanyadora.
Crec que, amb independència de si el PP té majoria absoluta o no, que jo crec que hem de ser prudents perquè té un vot al Partit Popular molt irredent i molt fidel a Galícia, i les quatre majories absolutes ho avalen, però crec que l'interessant d'aquest procés és que es trenca el bipartidisme clàssic a Galícia, que l'alternativa ja no és el Partit Socialista, sinó que ho és el BNG, una força nacionalista d'esquerres, que a més és l'única força a la qual li ha anat bé la campanya, una campanya que no ha estat estatalitzada i que no ha tingut la gent espanyola com sí que l'han tingut les altres candidatures, i és una candidatura no només nacionalista d'esquerres, sinó de relleu generacional, i que interpel·la molt al votant de la dona, perquè presenta una candidata dona que per primera vegada pot presidir Galícia. Jo crec que això és interessant, sobretot pel que vindrà també després. Després vindran unes eleccions basques, on és Bildu qui pot guanyar, amb independència de que PNB i socialista
seguin
per governar.
Li deia l'Arnau i amb ells, perquè per primera vegada el Partit Socialista, que és un partit gallec però espanyol, demana el vot per una força nacionalista. Això no ha passat mai. Llavors, hi ha una part de votant socialista gallec, estic segur, que això del nacionalisme, diguem, no li acaba de fer el pes del tot, perquè fins ara era el partit, el Sánchez demanava el vot per ell amb el suport dels nacionalistes, però demana el vot per ell per fer presidenta una nacionalista.
Això sí, però sí que no demana el vot pel BNG.
No, d'acord. Però tothom que voti, tothom que voti Esquerra Republicana o no sé qui, val, sabia que aquell vot faria president Pedro Sánchez, i ara és tothom que voti el candidat de socialista del Partit Socialista Gallec, que sap
però
que
farà, no li diuen nacionalista.
Si surt bé,
però no li diuen nacionalista, li diuen plurinacional, bueno, Espanya diversa.
El partit es diu Partit Nacionalista.
Sí, però des del PSOE.
Però és que aquí, des de Catalunya, fem l'associació molts cops de nacionalista amb independentista.
Sí, és
veritat. La nostra...
és que ara sí.
I allà no és així. És a dir, allà, nacionalistes gallecs, diguéssim, ho som tots, fins i tot el PP també és molt nacionalista gallec.
Ara m'has aclarit moltes coses.
És una cosa que associem amb aquesta, a nivell espanyol o d'allà, aquesta imatge negativa, entre cometes, que es podria tenir a Espanya de l'independentisme.
Per tant, aquest punt d'animadversió que aquí a Catalunya un votant del Partit Socialista de Catalunya podria tenir cap a la possibilitat d'un president nacionalista, no es té en el Partit Nacionalista gallec.
No, perquè el PP, s'ha dit moltes vegades, oi, Adrià, que el PP ha absorbit molta part d'aquesta idea d'un nacionalisme, si vols, suau, soft, folclòric,
l'espai convergent, diguéssim,
un cert convergent, però menys.
Bueno, això és la via Fraga.
Espera, digues, Adrià.
És a dir, és molt més fàcil que un votant del PSOE acabi votant el BNG que no pas un votant del PSC que voti Esquerra.
Ok, això està bé. Aquests partits que es presenten i que no treuen res, si estic parlant de Vox, de Podemos, el millor sumat, s'autoanulen? O sigui, perquè ara estàs pensant, el que vota Vox pot fer president al BNG, el que vota Podemos pot fer president al del PP. Llavors, entre ells, això s'autoanula o no? O és important el vot d'aquests que no vagi a un partit que no treurà escons?
Bueno, clar, és que el que passa és que les esquerres ja, si no m'equivoco malament, són quatre butlletes. A la dreta només n'hi ha dues, per entendre'ns, PP i Vox. Llavors segurament el pes dels vots que es perdin seran més els de les esquerres que els de l'extrema dreta, en aquest cas.
I no es plantegen no presentar-se per...
De fet era una de les batalles, per exemple, del PP que no es presentés Vox, o una de les batalles dels socialistes o del BNG que no es presentés Sumar i després Podem.
Clar, jo suposo que venen eleccions europees i al final aquests vots, ni que siguin tres para unes europees, sí que és una
perquè seria molt estrany, seria molt estrany que la tercera força política a l'Estat, com és Vox, no es presenti a unes eleccions gallegues, ni que sigui per imatge, no?
I per les europees.
Aquí segurament el més surrealista va ser que Sumar i Podem es presentessin per separat, o que Sumar i Podem no valoressin en el seu dia quina era l'opció que podien afavorir perquè hi hagués un canvi realment a Galícia. Es parlarà molt de les conseqüències que puguin tenir aquestes eleccions sobre Núñez Feijó, perquè evidentment si perd la presidència de la Junta, encara que hauran d'apretar les files perquè venen eleccions a Euskadi i perquè després vindran les europees, s'obrirà el meló de lideratge intern, Isabel Díaz Ayuso afilarà els ganivets segur, però també hi ha una conseqüència brutal sobre Yolanda Díaz si es queda sense representació a Galícia, a la seva terra. Ella venia justament de les marees que han quedat absorbides pel BNG, i que al final s'arribi a la conclusió que els vots de Sumar, que no han obtingut representació, han lesionat la capacitat de canvi del BNG, jo crec que amb ella també la deixarà en molt mal lloc en un moment en què afronta una assemblea fundacional i al mes de març, no? I que tots els actors del seu propi espai intenten reconfigurar-se en plena guerra amb Podem.
És que a més Sumar i Podemos ara ja són noms irònics, perquè ni sumen ni poden.
Bueno, no, i una pregunta, no. Fijo feia mala sang amb això del Sumar, ja bueno, l'he dit restar.
Una pregunta...
Va, molt breu, que hem de tancar.
Molt breu. Escolta, això dels catalans no els cansa, ja? Vull dir, no, ho dic d'una manera...
Cansa tu?
No, exacte, això no va dir.
Bueno, a mi ja estic, jo perquè sóc del morro fort, però... No, dit d'una altra manera, creieu que té rendibilitat encara el tema amnistia...
Mira, tu no saps el dit que diu que hablen d'un on que sea mal?
Sí, però vull dir, realment sí, això encara electoralment...
T'ho diré molt clar, just abans de les eleccions de la campanya, perdó, just abans de la campanya de les gallegues, parlàvem amb Alfonso Rueda, i ell ens deia directament, si parlem de temes gallecs, no tindrem rival. Clar, quan arribes als primers dies de campanya i veus que pràcticament tot el missatge va dirigit a Catalunya, a l'independentisme i a Pedro Sánchez, home, sorprèn perquè havíem parlat amb Alfonso Rueda i companyia que el missatge no havia de ser aquest. Llavors, jo crec que no els hi surt a compte. Més que res, cal veure-ho els últims dies com han virat, com han fet un cop de timó per tornar a parlar de
Galícia. S'ha equivocat Feijó i Rueda tenia raó, vols dir.
Segura.
La campanya la va fer Génova, no?
Sí.
Bueno, hi va haver un estira i arronsa important i continua sent-hi.
Bé, 5 minuts i 3 quarts d'11, demà us escoltem i estarem atents, evidentment, a les votacions i a tot el que, qualsevol incidència que pugui haver-hi, amb els enviats especials de RAC1, l'Arnau Manyer, que és corresponsal a Madrid, i amb el cap de política de RAC1, l'Adrià Santa Susagna. Una abraçada a tots dos, que vagi molt bé.
Que vagi bé, salut.
Una abraçada.
D'aquí a 4 minuts seran 3 quarts d'11 del matí, ara sí que ho deixarem aquí. Per cert, em fa saber un oient que Feliu, segons el Diccionari Català Valencià Balear, dialectalment seria correcte per dir feliç,
doncs...
però referit a Mallorca. A veure,
Bueno,
la llengua és molt gran.
A l'Anxo se li permet.
Se li permet,
exacte. Vàlid totalment. Gràcies, clar, sí senyor.
No, ens cansa. Vull dir, a veure, el català és una llengua molt complicada, els catalans som gent molt complicada, imagina't. Fins i tot una cosa que ens sembla clara.
No és complicat.
M'ha agradat aquesta definició del país.
És ric, no és complicat.
Sí, ric. Riquíssim. I ple. 4 minuts i 3 quarts d'11. Sara González, Antonio Baños, Carles Fernández, Alejandro López Fonte, que vagi bé.
Jo els continuo imaginant fotent-se mariscades.
Han mentit
molt.
Els execrables, i d'aquí res, un minutet, farem ja el butlletí informatiu.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Com va dir Lavoisier, l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. I de la mateixa manera, ara, Solideo passa a ser Acciona Energia, l'empresa que, des dels inicis, va apostar per l'energia 100% renovable. Una transformació que ens permetrà arribar més lluny sense canviar la nostra manera de fer. Entra a Hogares Acciona Energia i fes-te autoconsumidor.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Un minut i tres quarts d'onze al matí. Hora d'actualitzar la informació amb la Sandra Sotillo. Hola, Sandra, bon dia.
Bon dia.
Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
A hora d'actualitzar-se, què ha passat aquesta estona de tertúlia?
Doncs que els líders europeus estan condemnant des de la Conferència de Seguretat de Munic la mort del principal líder opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, en una presó russa. Fa només uns minuts ha parlat el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, que ha sigut molt contundent i ha demanat a la comunitat internacional que reaccioni.
The year of 2024 demands your...
L'any 2024 demana una resposta global al món. La tolerància internacional cap a la falta d'estat de dret a Rússia ha deixat sense valor la vida humana a l'estat rus. Putin mata a qui vol, ja sigui un opositor o qualsevol persona que fixi com a objectiu.
Abans de Zelensky també ha parlat el canceller d'Alemanya, Olaf Scholz, que directament s'ha referit a Putin com un dictador.
I'm really depressed having heard...
Estic molt trist per la notícia de la mort de Navalny, tot i que encara no en tenim proves, però sembla que ha sigut així. Recordo que vaig parlar amb ell quan era a Berlín i vaig quedar molt impressionat pel seu coratge de voler tornar a Rússia, tot i saber que podia significar la seva mort, perquè així és com funciona la dictadura de Putin.
The way of dictatorship Putin developed.
Tot el que està passant en aquesta conferència de seguretat de Munic l'està seguint l'eurocorresponsal de Recull, Lluís Tovar.
Amb una sala plena de gom a gom i després de rebre una llarga ovació, Zelensky no s'ha mossegat la llengua. Carregat durament contra Vladimir Putin, diu que està al darrere de la mort de Navalny i l'ha comparat directament amb Hitler. Zelensky diu que està cometent el mateix genocidi a Ucraïna que el dictador alemany.
After the murder of Alexei Navalny...
Després de la mort de Navalny, és absurd percebre Putin com un suposat home d'estat. Els seus anys d'autoaïllament i impunitat l'han portat a la degradació. Ara justifica obertament a Hitler i ha comès un genocidi al nostre poble.
Zelensky ha demanat ajuda a Europa perquè el seu país no perdi la guerra. Demana més arma i munició i de manera urgent. Si no, diu, les conseqüències seran catastròfiques i anima els seus aliats europeus a preparar-se pel pitjor escenari. Aquesta hora des de Múnich parla el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg.
Gràcies, Lluís. I paral·lelament a Rússia, seguim pendents també que aquest matí estava previst que els advocats i la família de Navalny viatgessin fins la presó on va morir. Mentrestant, el Kremlin està fent desaparèixer qualsevol senyal de record a Alexei Navalny. Anem cap a Moscou amb el corresponsal de RAC1, Abel Gallardo.
Al centre de Moscou, al llarg de la matinada, hi ha hagut persones vestides de civils que retiraven les flors que els seguidors de Navalny van deixar en diferents espais per homenatjar-lo. Tot i això, perquè aquestes mostres de suport i record no desapareguin, altres persones hi tornen a deixar flors. A altres ciutats com Ekaterinburg, segons el mitjà Medusa, la policia està custodiant els monuments que recorden la repressió de la Unió Soviètica i que s'han convertit en punts de record a Navalny perquè no s'hi portin a terme més ofrenes florals. Una de les novetats del matí és la que ha difós l'entitat pro drets humans Gulag.net i és que asseguren que agents dels serveis d'intel·ligència rus van desactivar algunes de les càmeres de la presó on Navalny complia condemna. Com diem, és una informació que encara s'ha de contrastar.
Gràcies, Abel. Tot plegat quan falta un mes per les eleccions presidencials russes i els experts apunten que amb aquesta política de terror el Kremlin ha aconseguit desactivar l'oposició de Putin.
Sí, n'ha parlat al Via Lliure l'expert en afers postsoviètics i cofundador de Catalunya Global, Abel Riu, apunta que la mort de Navalny és un cop molt dur cap a la posició política al país i un reforçament del control en mà de ferro de Vladimir Putin de qualsevol dissidència, encara que sigui petita.
Putin està molt tranquil ara mateix. El sistema, el règim està molt tranquil, que han aconseguit desactivar molt potencialment l'oposició. Tenint en compte la força que havia arribat a tenir fa uns anys, les estructures i les organitzacions que va impulsar Navalny en el seu dia han estat il·legalitzades, molta gent ha estat empresonada, la repressió política s'ha multiplicat i s'ha endurit moltíssim, i també hi ha la qüestió dels exiliats.
Riu ha indicat que la guerra russa contra Ucraïna també ha beneficiat en la croada del Kremlin contra qualsevol oposició, perquè arran de les protestes que hi va haver fa 2 anys, quan va començar aquesta invasió, Putin va endurir el codi penal i va posar més traves a qualsevol protesta civil.
I un últim apunt, ha mort Bartolomé Beltrán, el mític metge i presentador del programa En Buenas Manos d'Onda Cero. Així ho ha informat l'emissora fa pocs minuts. Beltrán tenia 74 anys, ha mort a conseqüència d'una insuficiència renal en una clínica de Madrid. El mític metge va ser, de fet, un referent en la divulgació de temes de salut i molts mitjans van acabar replicant la seva fórmula. Gràcies a... quan passen 3 minuts de 3 quarts d'11 del matí. Gràcies, Sandra Sotillo. Gràcies, Nil Sant Martí. Fins ara.
Fins ara.
RAC 1. No et perdis Macbeth, de William Shakespeare, amb Laia Marull i Ernest Villegas de protagonistes. Pau Carrió dirigeix la història maleïda d'aquest general que, enlluernat per una trobada amb tres éssers malignes, entra en una espiral d'ambició i de destrucció tràgica. Maquinació, poder i tragèdia, al Teatre Lliure. Del 14 de febrer al 17 de març, al Teatre Lliure de Montjuïc. Compra ja les entrades.
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, el tercer a l'estat en 6 mesos, anuncia una segona data al Palau Sant Jordi el 30 d'abril. No et perdis aquesta nova oportunitat de celebrar els seus 30 anys de carrera musical en directe. Entrades a andreabocelli.com.
Torna el concert solidari de Mans Unides més esperat de l'any. Els Tutsis ens brindaran un espectacle únic a la sala Ludwigas amb grans èxits. Un concert dedicat a la pau per millorar la vida de milers de joves afectats pel conflicte a Gaza. Vine a ballar amb nosaltres aquest dijous 22 de febrer a les 8:30 a Ludwigas. Implica't en la nostra causa solidària i aconsegueix les teves entrades a entradium.com.
Ara fins al 17 de febrer, al supermercat El Corte Inglés de Sabadell, totes les teves compres tenen 10 euros de regal.
10 euros de regal que podràs utilitzar del 19 al 22 de febrer per compres superiors a 50 euros al supermercat El Corte Inglés de Sabadell.
I des del 19 de febrer gaudeix d'un 50% de bonificació en productes frescos per pròximes compres.
Què necessites avui?
Consulta't les condicions.
Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
Mobles La Fàbrica. A Manresa i Vic.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC1, amb Esther Muñoz.
Prepareu la maleta perquè aquest dissabte, 17 de febrer, a les 3 i 3 de la tarda, us hi esperem per volar fins a Nova Zelanda. Vindreu, oi?
A RAC1. Tots som 1.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. A RAC1.
Què passa, què passa?
Via lliure. Amb Fernando María, Francisco de Paula, Domingo, Vicente Ferrer, Antonio José, Joaquín Pascual, Diego, Juan Nepomuceno, Genaro, Francisco, Xavier.
Bundó.
Diu que de petit era callat i cruel.
Només dissabtes i diumenges.
De veritat, o sigui, ho he passat francament malament avui. 9 minuts, 8 minuts i arribarem a les 11 del matí.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise
rime. Hola, Santi Jiménez, bon dia.
Bon dia.
Hosti, que fort que ha entrat. Sembles l'Anxo, que ha sigut una metralladora, eh?
Quina alegria sentir l'Anxo.
Sí, sí.
Podries haver-te anat, tu.
Sí, tot.
El que no sabies que tu vas fer el gir de truita i vas tornar a posar Feijó al poder.
Sí, sí. Jo vaig anar a la campanya electoral de Galícia quan representa que havia de guanyar...
I et vas posar de closca fins a dalt, no?
No, és veritat. Quina mania
tenia. Com l'Arnau. L'Arnau és un home entrenat en percebes, ara.
Sí, però l'Adrià diu que ell és el que té al·lèrgia. O sigui que no...
Pues que vagi fent la campanya de Castilla-La Mancha.
Hola, Malcom Otero, bon dia.
Xavi, hola, bon dia. Què? Faràs una guia de restaurants...
De què?
Dels que has anat gratis. No, una guia general de restaurants...
La guia Bundó.
No, per què?
Guia Bundó.
No, perquè aquí entrevistes avui, a part de Flotats?
No, però no té cap restaurant.
No, 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 però
Ferran Adrià.
Ai!
Ai! Què passa?
Ai!
Què passa? No puc anar a un restaurant de Ferran Adrià que no, perquè no...
No, però si tu vas de part de Ferran Adrià, entres a qualsevol restaurant.
I segur que inaugura un laboratori, el seu germà...
A més, això em dona la sensació de que has aconseguit que Ferran Adrià ja tingui... que aquest programa sigui The Place to Be. és el lloc on s'ha de ser.
Si tu ets algú de la família...
Hòstia, està, aquest tio ha entrevistat a tots? I aleshores...
Va dir que ha demanat venir, Ferran Adrià.
No, suposo que t'ha trucat i dit, Xavi, sisplau, que ningú no em dones bola.
Perdona, hi ha un tuit de Gordon Ramsay que diu My dream is going to Bundles.
Via Libres, via Libres. Bueno, va, avui què hem de fer?
Bueno,
és molt bo el d'avui, eh?
És bo, és bo. És un personatge que és molt interessant.
I que no? Hi ha novel·les ara.
No, no és express, eh?
No, no, express, no, home, no.
Va morir fa més de 3 dècades, pels de l'ESO 30 anys, i era una estrella, no Michelin, perdó, sinó una estrella mundial. I era...
Era català! Era català! Era català!
Bueno, però cal del fet... desfer malentesos, perquè el nostre personatge d'avui no va operar en sofàtic.
Això el confon molta gent, eh?
Aquí.
Quan diuen doctor Cugat.
Ah, clar, 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 clar.
Tampoc va operar Luis Suárez, i encara que el nostre personatge va moure força el genoll, el que va moure va ser el llom.
Ah.
Dic, no, la va moure bastant perquè ballava, saps? Es salsa,
home, sí,
rumba que té en aquest moment. No ens costa que operés res. Però, si li preguntéssim a ell, al nostre personatge, ella diria que va fer la primera operació de genoll de la història i que va operar Fred Astaire.
Sí, una mica exagerat, o què?
Sí.
Sí. No, exagerat no, era un mentider.
Val.
Compulsiu. La setmana passada van fer un guapo guapíssim de Hollywood. Avui no. Avui també és de Hollywood, però no és guapo guapíssim. Però sí que va triomfar Hollywood, i és història de la música i del cinema. Mm. Però no destacava pel seu atractiu especialment, destacava pel seu talent, sobretot pel seu instint, pel seu oportunisme i la manera de vendre's. És el primer català i el primer espanyol, perquè ell era muy espanyol i mucho espanyol, que a tenir estrelles
més
en plural al Passeig de la Fama. Després veurem quantes, i que és una altra cosa que sé. L'artista que va ser amic i va col·laborar amb Frank Sinatra i amb Bing Crosby, que és com ha escrit Malcolm Bing Crosby, que és una manera de dir entre Bill Cosby i Bing Crosby, que ja escriu com parla aquest idiota. Sí, va ser una persona molt reconeguda a tota l'Star System de Hollywood i va introduir la música llatina als Estats Units. Sense ell, per exemple, va introduir la música llatina als Estats Units. Sense ell no existiria, per exemple, Bad Bunny ni els Grammys llatins. Sí, no, no. Ell és un precursor...
No, ni el Latin Jazz, diguem-ne tot, no existiria res.
No existiria res d'això. Va ser el primer, va ser un home, un referent de la música als Estats Units durant dècades, fins que va arribar al rock, pràcticament, i que va estar al principi de la ràdio comercial, al principi del cinema, al principi del cinema sonor. Un senyor de Girona que va conquerir els Estats Units. Abans... que el Mago Pop, eh?
Abans, eh?
Té. Abans va anar Xavier Cugat que el Mago Pop, eh? Ja hi havia un català triomfant als Estats Units abans que el Mago Pop. Un geni de la música i el màrqueting especialment, i també un enorme franquista, amic íntim de la màfia, més masclista que Rafa Nadal, en de Rafa, que ja te vale. Un tipus tèrbol, passater, en de Rafa, que ja te vale. Fanfarró, en de Rafa, que ja te vale. Oh. I que mentia molt, sobretot sobre la seva biografia. Avui... li traurem el perruquí i el caniche a Francisco de Assís, Javier Cugat Mingay de Bru i de Olofeu, que sembla Josep Bou. Hosti,
boníssim, eh? M'encanta el nom.
Sí, és com Bou quan deia tot.
Sí.
Vale. També conegut com a Xavier Cugat i Mingay. Cugui o simplement Xavier Cugat.
Saps que avui sí? Mira, portem... gairebé una dècada fent secció i sempre penso que alguna vegada caurà una cançó que estigui realment vinculada al convidat. I perquè ara pensava un mambo d'aquells que feia ell, però no.
Clar, no.
La cucaracha vols que posem?
No, no sé.
No, ja vull dir, ell va fer famoses moltes cançons, el Tico Tico, tant sé què.
Ara, el Tico Tico.
Però nosaltres no posarem cap cançó de Xavier Cugat, ja ho saps. Aquesta la vam posar perquè Cuba és molt important a la vida i a la inspiració d'en Cugui, eh? Per cert, acaba de sortir un llibre de Jordi Puntí i el tinc, he començat a llegir-lo, té una pinta meravellosa.
Sí, eh? Està bé, no?
Està bé, però
mira, a veure si pot venir Puntí, el Puntí un dia al programa.
Puntí, què fa malament, Puntí?
No, és boníssim el Jordi Puntí.
Però he comentat, com deia, he començat a llegir-lo i he hagut de parar perquè no sé què és ficció i què és veritat, en la qual cosa segur que si segueixo acabo posant el guió dels Execrables coses made in Puntí.
El llibre es diu Confeti, perquè confeti, la gent no vol... Sí.
Perquè, o sigui, no volia deixar-me contaminar per la fabulació d'un novel·lista excel·lent. Bé, Cugui neix al començament del segle. Però quan dic al principi, és al principi...
Sí, quan tu neixes al començament del segle, dius...
Començament del segle, què us diu?
1 de gener del 1900! 1 de gener!
No és el començament...
Però un moment, és el final, no? Potser encara...
Hòstia, ja començarem amb la discussió aquella... Que
sí, no, cada cop hi ha el mateix.
Que seria l'1 de gener del 1901.
1901, bueno, de la dècada... Ara no ho sé, ara.
En tot cas, per comptar va millor.
Sí.
Sí, perquè clar...
1 de gener de 1900.
Sí, clar, i dius... Canta. Quan va passar això? I dius, l'any 54, tenia al setembre. I dius, mira, tenia 54 anys i 9 mesos.
Clar.
Sí, de fet, quan va morir? A l'any 90? Doncs pues tenia 90 anys.
90,
clar, clar, això per les matemàtiques va molt bé. Els de l'ESO fins i tot podrien fer el càlcul, eh? Bueno, va néixer a Girona i segons alguns textos, als 3 anys i segons altres, al 1905, és a dir, als 5 anys, amb la família, marxa a Cuba. Sembla que el seu pare va tenir uns problemes polítics i li van donar, no se sap molt bé per què o no he trobat ben bé per què, 24 hores per anar-se'n. I van marxar. Segons ell...
Hola, si et diuen has de marxar en 24 hores,
home, sí, ho te'n vas.
Sí,
fas.
Però a Girona...
No com al Navalny, que li van dir, no pots tornar, i torna.
I torna.
Exacte. Segons ell, van trigar en el vaixell Maria Cristina 45 dies en arribar.
Uh-huh.
Per què dic segons ell? Si ell diu 45, seran 45, no? Pues jo no ho sé, perquè tota la vida d'en Cugui va ser o molt exagerat o mentida.
O mentida, sí, se lo está inventando de manual.
Sí, sí.
Ara veurem. Un veí es veu, quan ell està a Cuba, li regala un violí als 9 anys, any 1909.
Uh-huh.
I ja és un prodigi del violí. I als 12 anys, 1912, és que això de néixer al 1900 és collonut. Ja és, ell diu